bona tarda. Esteu al 91.3 FM de Ripollet Ràdio i això és Running Rua. Benvinguts. Dimecres 11 de desembre, són poc més de les 8 del vespre i esteu escoltant el tercer Running Rua de la temporada, últim del 2013. Com sempre, tenim el Jordi Puy a les vies tècniques i us parlen el Santi Guardiola i jo mateix, el Sergio Gómez. Avui parlarem de les últimes competicions que ha fet el Ripollet Unió Atlètica i també tindrem a tres convidats. En primer lloc, rebrem el regidor d'Esports, Xavier Peñarando, i per acabar, escoltarem els músics Ernest Armengol i Salva Criado, que venen a presentar-nos a la seva banda Matilda Blue. En relació al Rua, per aquells que no ho sàpiguen i que puguin tenir interès en venir amb nosaltres, us podeu informar de tot passant per les nostres oficines, que estan situades al PAME de Ripollet, els dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9 de la tarda. Repeteixo, horari d'atenció al públic, dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9 de la tarda. També podeu saber més de nosaltres a través de la pàgina oficial del club, www.ripolletua.com. En aquesta web podreu veure els nostres horaris d'entrenament, podeu mirar fotos, llegir les cròniques setmanals i, en definitiva, trobareu tota la informació que necessiteu. Sobre el Running Rua en concret, teniu dues opcions. Podeu passar-vos per la nostra pàgina de Facebook i allà trobareu fotos, vídeos, comentaris i més coses interessants. I l'altra opció, que vam estrenar la setmana passada, és via Twitter. Com seguir-nos? Molt fàcil. Si poseu o bé facebook.com o twitter.com i tot seguit poseu /diagonal, afegiu el nom del programa, Running Rua, i ens trobareu sense problemes. També podeu escoltar allà mateix, a través dels enllaços que posem, els programes en podcast o directament des de la ràdio a la carta de la web www.ripolletradio.cat. L'espai d'avui, per exemple, el trobareu aquí mateix i també el podreu tornar a escoltar en redifusió el proper diumenge 15 de desembre a les 6 de la tarda. Dir-vos també que si ens voleu enviar alguna pregunta, queixa o suggerència, podeu fer-ho al nostre correu electrònic ruaradio@gmail.com. Torno a repetir, ruaradio@gmail.com. I said, are you gonna be my girl? Anem ara amb el Santi per fer el repàs de les tres curses que s'han disputat des de l'anterior programa. Estem parlant del cross de Mataró, disputat el mes de novembre, i ja el mes de desembre el cross de Castellar del Vallès i el cross internacional de Granollers. Resultats.
60 atletes del Rua es van desplaçar fins a la capital del Maresme per disputar el 44è cross de Ciutat de Mataró. El club es va emportar una victòria individual gràcies a l'atleta categoria infantil Clàudia Alcolea. I dos podis més, amb el segon lloc del Benjamí Junes de Hack i la tercera posició de la Daniela Martínez en la categoria Lavi.
A la classificació per equips, el Rua va vèncer en dues categories.
La primera victòria va ser per l'equip format per Claudia Colea, Asma de Hack, Mireia Valdivia, Miriam Castillejo, Gina Guardado i Desiree Delgado. La segona victòria va arribar per part de l'equip Benjamí Masculí, amb la segona posició del Junes de Hack, el novè lloc de l'Antoni González, la 18a plaça de l'Andreu González i la 21a del Pol Peñarando, tanca així l'apartat dels podis dels blancs i blaus.
La resta de posicions destacades van ser les següents.
Carlos Roguera va ser quart en categoria juvenil i en categoria femenina mateixa posició per Clàudia Martínez. En júnior, 8è lloc per la Jasmina Martín. En cadet femení, Paula Carmona va ser setena. En cadet masculí, Sergi Martí, 8è. I en categories inferiors, Bernat Pubill i Joan de la Torre van ser 7è i 9è en alevins. Laura Torres va ser desena en alevi femení. Ja per acabar, en categoria pre-Benjamí, 7a posició per la Carla Gelabert i 9a per la Yelen Baca.
I el diumenge 1 de desembre, els integrants del Ripollet Unió Atlètica van tornar a fer una gran actuació al cross de Castellar del Vallès, amb 4 victòries individuals, 5 podis més i altres 15 atletes entre els 10 primers. A diferència de la majoria de curses del calendari català, el cross de Castellar regala, a més del tradicional trofeu pels 3 primers, un pernil al guanyador, un formatge al segon classificat, una segallona, una variant del fuet, al tercer integrant del podi i, precisament, un fuet pels classificats entre els 4 i els 10 primers. Així doncs, es van emportar un pernil als següents atletes.
Junes de Hack en benjamins, Clàudia Alcolea en infantils, Paula Carmona en cadets i Jasmina Martín en júniors. El formatge corresponent al segon lloc va anar a parar al prebenjamí Marc Iran. a l'Alejandra Camps en alevins i al Sergi Martín en cadets i a la Clàudia Martínez en juvenils. La germana de la Clàudia Martínez, Daniela, va ser tercera en alevins i se'n van portar la Segallona.
La resta d'atletes que van aconseguir ser top 10 són els següents.
En categoria Open, cinquè lloc per a la Glòria Balló. En juvenil masculí, quarta plaça pel Carlos Roguera i sisè lloc per la Cèlia Selma en categoria femenina. Quart i cinquè lloc per les cadets Judit Bermúdez i Isabel Jurado, respectivament. En categoria infantil, novè lloc per l'Asma de Hack i en categoria masculina, tancant el top 10, Tristan Montero. En alevins, Laura Torres, cinquena, Berta Camps, sisena, i en nois, Joan de la Torre, sisè, Brahim de Hack, setè, i Bernat Pubill, desè. Finalment, en benjamins, vuitè lloc per l'Antoni González, desena plaça pel Dida Carqueros i mateixa posició per a la Mariona Àries en benjamí femení.
I fa només 3 dies, el passat diumenge 8 de desembre, 5 podis pels atletes del RUA al Cross Internacional de Granollers, un cross marcat per la gran participació que va haver, de fet va ser com un petit avanç del Campionat de Catalunya, que enguany es disputarà a Caldes de Malavella.
Victòria individual pel Teo Rodríguez en benjamins, segona posició de la júnior Jasmina Martín. I en tercer calaix del podi pel Brahim de Hack en categoria Laví, pel seu germà Junes de Hack en benjamí i per la calaix de la Ver en prebenjamí femení.
I van aconseguir arribar també entre els 10 primers.
En categoria juvenil, setè lloc pel Carlos Roguera en nois i vuitena posició per la Clàudia Martínez en noies. En cadet femení, cinquena plaça de la Paula Carmona. En categoria infantil femení, Clàudia Colea, vuitena. En alevins, quart lloc del Joan de la Torre, sisena posició per la Nena Martínez, en categoria femenina, i en desè lloc per la Laura Torres. I ja per acabar amb els resultats, en prebenjamins, categoria masculina, Marc Quirant i Arnau Sánchez van ser setè i vuitè respectivament, i en noies, Ayelen Baca, desena.
Enhorabona a tots els atletes, tant els que arriben dels primers com els que simplement arriben. Tots tenen molt mèrit pel seu esforç i donem l'enhorabona també als que no competeixen però que s'esforcen moltíssim en els entrenaments. Així que a tots vosaltres us felicitem. Per cert, abans que se m'oblidi, pels oients que no siguin del RUA i tingueu interès, sapigueu que ja podeu fer la vostra inscripció al nostre cross, el Cross Vila de Ripollet, que es disputarà el mes vinent, el diumenge 12 de gener. Bé, doncs, abans de passar a l'entrevista principal, escoltarem ara una cançó que es diu Vi i l'autor és el teclista i cantant Pablo López, tot un descobriment. Segur que us agradarà molt i en especial sé que li agradarà a una persona, ella ja ho sap. 3 minuts de bona música i tornem amb el Xavier Peñarando, regidor d'Esports de Ripollet. Fins ara mateix.
Este verso todo lo que en esta vida he guardado sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti, dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba. Los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime si hoy se acaba el mundo, corazón. Dime que vas a llevarte. Dime que me llevo yo. De haber vivido días y noches, he bañado en vino madrugadas, he besado el de noche. Me emocioné cantando al sol, perdí, gané, crecí con la batalla. Vi el engaño, vi alguna verdad, vi que estamos solos, vi fortuna. Vi quemarse todo. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime que vas a llevarte. Dime que me llevo. Vi llorar a un alma inconsolable, vi reír al miedo, vi besar. Que me llevo yo.
Com us deia abans, avui tenim el regidor d'Esports. Ell és el Xavier Peñarando, que a part de ser regidor d'Esports, per si no ho sabíeu, és exatleta del club, va ser monitor i també va formar part de la junta directiva. Parlarem d'això i de moltes coses amb ell. Ja el tenim assegut aquí amb nosaltres. Molt bona tarda, Xavi, moltes gràcies per venir.
Molt bé, molt bona tarda. Primer de tot, doncs, agrair-vos que m'hagueu convidat a aquest programa. En segon terme, doncs, felicitar-vos, perquè jo crec que aquesta és una iniciativa per part vostra que està molt bé.
Gràcies.
I en tercer lloc, potser que serà faltat la part més important i la qual em sento més orgullós, que sóc pare de dos atletes actuals de rua, que aquesta és la part, sí, potser, doncs, més maca de totes, que hem vinculat ara mateix amb el club.
Sí, senyor, molt bé. Doncs, per situar una mica qui és el nostre convidat, quina és la funció del regidor d'Esports de Ripollet?
Bueno, com bé sabeu, a nivell municipal, doncs, el que fem és dividir les diferents àrees que hi ha per organitzar dintre de l'Ajuntament. Jo, doncs, des de ja fa 3 legislatures, doncs, he tingut la sort de poder gestionar aquesta àrea que és la vessant esportiva, i dic la sort perquè a nivell d'afició, doncs, la meva gran afició sempre va estar, doncs, la part continua sent la part dels esports. Jo vaig arribar a la política des de la vessant esportiva, precisament, bueno, doncs, perquè va haver algunes persones dins del col·lectiu de Convergència que veiem que feia tasques d'organització i que estava vinculat al món de l'esport, doncs van també animar-me perquè participés, precisament per donar idees i per donar opcions a nivell local. I en aquests moments el que es tracta és de gestionar els recursos econòmics, gestionar les instal·lacions i, evidentment, potenciar el màxim possible tot el que és la vessant esportiva, tenint en compte que nosaltres com a administració el que fomentem i el que busquem bàsicament són dues línies bàsiques de l'esport, que són l'esport com a part formativa i part educativa. Per tant, aquí està la vessant molt important dels nens, de la gent més petita, que vosaltres teniu molta vinculació i coneixeu força bé, i després també l'altra vessant de l'esport com a esport salut, no? L'esport com a mesura, doncs, preventiva i com a mesura que és molt, molt efectiva. Llavors aquí el ventall s'obre, doncs, per moltes edats, no només pels nens, no? Que a més, evidentment, en l'esport hi ha una part competitiva, doncs sempre existeix, també és bo, perquè la competició també forma part del que és la formació, però nosaltres com a administració el que fomentem és, sobretot, les dues vessants, no? L'esport com a formació, l'esport com a lleure i salut, i a partir d'aquí, doncs, si a més també surten, doncs, molts campions o surten molta gent que guanyen campionats, guanyen competicions, doncs molt millor, i vosaltres, doncs, sou també un clar exemple d'això, no? En el vostre club hi ha molts campions, però hi ha molt més que formen aquesta gran piràmide o aquesta gran família, no? Aquesta marea blava que sempre en parleu vosaltres, que són nens que estan en aquesta vessant d'educar-se i formar-se com a persones.
Mm-hmm. Molt bé. Un tema potent. La pregunta del milió. Xavi, segur que te l'esperaves. Tots sabem que les nostres pistes, home, doncs, no són les millors del món. És petita, 250 metres, és de sorra. I alguns sabem que hi havia, com a mínim, una idea, que per cert es pot veure a les instal·lacions del PAME, hi havia una idea de tenir una pista més moderna, en millors condicions que l'actual. Llavors, quina és la situació d'avui dia, o millor dit, quin futur ens espera?
Jo crec que també aquesta és també una vessant que hem de tenir els que ens dediquem a la política, i més els que ens dediquem a la política local, que al final tots som veïns, que tots ens acabem veient, i per tant s'ha de parlar clar i català. En el futur immediat no tenim opcions de poder construir una pista d'atletisme com a tots ens agradaria. I com a vegades també ja s'ha parlat amb tots aquells que representen el món de l'atletisme, i en el cas concret de la Rua, doncs amb el que és la seva junta i el seu president, que ho fa també per enviar una salutació, que sempre ha estat un tracte molt correcte i una persona sempre molt coherent, que entén perfectament la situació, en aquests moments la prioritat és que la pista que tenim, fer el màxim manteniment, continuar tenint una pista amb un bon ús, que aquelles necessitats que puguem tenir no només per la part estrictament de córrer, sinó també la part dels concursos, la part dels salts, la part dels concursos, la part de les tanques, doncs també poder-les potenciar. I també vosaltres sabeu que durant aquests últims anys s'han fet algunes actuacions, precisament a la part del darrere, s'han fet actuacions en la línia de també poder arribar a fer, doncs, competicions que no només siguin les de córrer. Evidentment, tampoc vull defugir que seria molt millor per tots tenir una pista d'atletisme, no? Però també hem de ser també tots conscients que per poder competir, precisament l'atletisme, per poder competir no és un element imprescindible, que la pista sigui de tartan, o no és un element imprescindible que la pista sigui de 400 metres. No? Per tant, hem de continuar col·laborant i treballant amb el club i amb l'esport escolar, que també fan una tasca important amb el tema de l'atletisme, perquè continuïn sortint atletes, i quan dic atletes, atletes en plural, no tan sols corredors, sinó que també puguin sortir gent que salta, gent que llança, com en el seu moment ja van sortir alguns, no? Com, bueno, no sé, ja fa anys, no? Però el Jaume o el Jacobo, algunes persones que van sortir, el Marín, algunes persones que van sortir que feien llançaments o que van fer salts i que van arribar a finals de Catalunya, mai van aconseguir guanyar cap atleta de rua a una final de Catalunya de concursos, però hem tingut més d'un exemple de gent que ha arribat a aquestes finals, i jo crec que aquesta també és una línia que segur que s'ha de continuar treballant.
Igualment, llavors, no hi ha cap manera d'aconseguir alguna ajuda, alguna coseta? Jo, des del meu desconeixement, no hi ha cap altra opció que sigui igual?
En els moments que estem, hi ha dos objectius bàsics, no? Per les administracions generals, però molt concretament per la local. Són els temes del foment de l'ocupació des de la vessant formació i des de la vessant fomentar perquè hi ha ocupació, perquè és un tema que evidentment tots coneixem que és problemàtic, i d'altra banda també tot el tema de els temes socials, no? Són les prioritats. Tinguem en compte que en aquests moments hi ha famílies que estan passant dificultats per pagar la llum a final de mes, hi ha famílies que estan passant problemes per pagar els llibres, i aquesta és on bàsicament estem posant els nostres recursos per ajudar. Això per una banda. I per una altra banda també tinguem en compte que quan s'arriben els períodes de crisi, les limitacions que tenim a nivell individual, a nivell familiar, doncs també són limitacions que estan a nivell d'administració. Tenim menys recursos, tenim menys ingressos, i per tant, si no hi ha ingressos, doncs és dificulta poder aconseguir despeses. Recordeu que hem fet en reunions amb la Diputació, hem treballat amb el que és tot el pla d'instal·lacions esportives a nivell català, i per la nostra ubicació i tenint en consideració els equipaments que tenim, no ens pertoca tenir cap tipus de subvenció per la pista d'atletisme, malgrat que hem fet diverses gestions i malgrat que hem intentat aconseguir finançament. En aquests moments és materialment impossible. I torno a dir, això és en el curt i mig termini. Això no treu que hem de tenir un horitzó també a més llarg termini, perquè encara portem més de 25 anys de rua i per tant es queden com a mínim 25 més o 50 més d'atletisme a Ripollet, i per tant el camí és molt llarg i no hem de desesperar perquè arriba el moment en què ho aconseguirem.
Segur que sí. En relació a això, la nostra amiga Maite envia aquesta pregunta. Ens podem posar en contacte, per exemple, amb d'altres ajuntaments de la zona i arribar a un acord per utilitzar les seves pistes? Per exemple, ella deia les de Sant Cugat, Barberà, Mollet, o per exemple també la pista coberta de Sabadell. Podria ser una opció.
La pista coberta de Sabadell, allò que jo us deia, no? Del pla d'equipaments esportius, no? Que això alguna vegada ho hem comentat, és llarg d'explicar, però en definitiva és, quan parlem és com el mapa de les instal·lacions mínimes que ha de tenir, i això està marcat per municipis, per comarques, per províncies, no? La pista coberta de Sabadell és la que es va marcar en el seu moment com l'equipament mínim que ha de tenir dins de tota la província i fins i tot dins de tot el país, de tota Catalunya. Les instal·lacions són instal·lacions municipals i, per tant, cada ajuntament o cada municipi la gestiona. Nosaltres des de l'Ajuntament podem fer gestions i puntualment o col·laborar amb el club per aconseguir aquests usos puntuals. El que passa és que torno a dir que analitzar també, al final, la realitat és que no és un element imprescindible. Llavors, a vegades es fa o aconsegueixes més podent entrenar a prop de casa, entrenant a Ripollet i podent entrenar fàcilment i que no hagis de perdre una hora en el desplaçament, que no el fet de desplaçar-se. Per tant, és una opció que sempre existeix, però torno a dir, tenim i hem tingut i continuem tenint grans campions amb aquesta pista i, per tant, hi ha per alguns usos que no és estrictament imprescindible, no? Perquè també està el tema de l'entrenador, el tema del grup d'entrenament, que això també a vegades dona més que no el fet sobre quin terreny estàs corrent.
Canviant de tema, quan els patrocinis, en relació als patrocinis, com creus que es podria fer per aconseguir captar algú que ajudi al RUA? Perquè cada cop hi ha més socis, més atletes, però clar, això encara no ens permet estar al nivell d'altres clubs catalans. Per resultats no serà, com tu ben deies. Fins i tot hi ha hagut atletes internacionals competint a campionats mundials. Llavors, què creus que es podria fer per donar un salt de qualitat?
El tema de l'esponsorització està molt lligat també al tema de la crisi, no? Fa uns anys, quan les empreses tenien doncs, beneficis, guanys, els era molt més fàcil poder patrocinar i donar part d'aquests beneficis, doncs, poder-los reinvertir en la societat a través de les entitats esportives o culturals. En aquests moments és molt més complicat. Des de l'administració, què és el que podem fer o què és en el que hem treballat en ocasions? Bàsicament és, en el seu moment es va comentar, el tema de crear una fundació per repartir entre totes les entitats esportives. Això és un tema que va quedar una miqueta parat per la situació actual, però és un tema que crec que haurem de tornar a obrir. I a partir d'aquí és doncs, aprofitar en part l'escaparate que es pot tenir, que és les pròpies instal·lacions, per aportar a través dels clubs que puguin aportar doncs, entitats o empreses que puguin fer publicitat. I, evidentment, doncs, la mesura possible acollir-nos quan es tornin a obrir doncs, els programes de potenciació de l'esport o de la promoció de l'esport, que això sempre bueno, és un tema que es necessita i en el moment que això es torni a obrir a nivell de les administracions superiors, doncs, evidentment, ens acollirem per poder aconseguir més diners i més subvencions.
Mm-hmm. Dèiem abans que tu vas ser monitor del club. Que, llavors, què ha canviat, què creus que ha canviat respecte a la teva època com a atleta i com a monitor o fins i tot com a pare? Podríem dir. Com veus la situació actual del nostre club?
Home, jo crec que la situació actual del club és molt bona, no? I jo crec que aquí us hem de felicitar, per una banda, als monitors, evidentment.
Gràcies.
I deixar-me també que aquí faci també un reconeixement molt especial a la Junta, encapçalada pel Juan, però a la Junta en general, perquè també aquesta és una feina moltes vegades molt fosca, no? Què ha canviat? Bàsicament ha canviat el tema de que el club ha passat, i enteneu-me això, a una certa professionalització, i això crec que és quelcom positiu, no? Des del club, en la meva època com a atleta, no? On teníem un club que estava portat per dues persones, no? El Mariano Arredondo, el pare del Rubén, no? Que està també ara amb vosaltres, uh-huh. I el Juan Suárez, que, com tots sabeu, malauradament, no? Doncs va morir, per això també fem una cursa que porta el seu nom. Doncs va ser un club que va començar estrictament des del voluntarisme d'aquelles persones, i ara jo crec que s'ha creat una estructura més professional en el qual està més limitat quines són les persones que són els monitors, quina és la junta, i crec que això doncs, ha estat un guany i passos que s'han donat endavant a nivell del club. Després també la massa social, evidentment en l'entitat això també ha oscil·lat, hi ha hagut moments que hi havia poca gent, després ha passat a bastanta gent, i ara estem en moments de molt creixement, en el qual tenim molts atletes i molta gent vinculada al club, i això jo crec que és força positiu i que el que fa és millorar i fer créixer el club. I després hi ha una part que crec que no ha canviat, i també això crec que és positiu i que no s'ha que és important que no canviés. Sempre ha estat un referent, perquè ara tenim doncs, el Younes, l'Ibrahim, tenim tota una sèrie de noies, que és, no? la Clàudia, la Daniela, moltes, segur que me n'oblido a molts, i que em perdonin la Clàudia, que me n'oblidin la resta, no? Sempre han tingut, perquè en el seu moment tenia l'Ivana Redondo, la Yolanda Redondo, el José María Hernández, sempre hi ha hagut bons atletes, però sempre al darrere d'aquests grans atletes també hi ha hagut molts altres atletes que venien en aquesta vessant que jo deia abans, més formativa, de nens que feien esport, de nens que feien un esport individual però que han aconseguit veure el que són els esforços d'equips, l'entrenar junts, i això es continua, i jo també us demano, perquè jugueu un paper fonamental, que això no es perdi, perquè és important que fem grans campions, però més important és que formem en grans persones. Això el club sempre ho ha fet i crec que ho continuarà fent.
Tant,
jo crec
que seguirem.
Aquest camí ho va marcar el Juan Suárez, ho van fer uns altres tan bé que es va poder els següents, no? Quan van ser els monitors, doncs la Yolanda, la Pili, l'Anabel, jo mateix, i ara vosaltres ho esteu fent doncs força bé, vosaltres conjuntament amb el Tasio, i jo crec que això és un camí molt bo que no s'ha de perdre.
Sí. Parlant de la teva època com a atleta, com vas arribar al Rua?
Bueno, jo vaig arribar a Rua perquè m'agradava córrer, havia fet algunes curses populars, vaig fer la cursa popular de la Festa Major, això ja fa Doncs tindria jo 8 o 9 anys. I a partir d'aquí coneixia una persona que estava en el club, el Felipe Gómez, que ja no pertany. Ell em va fer arribar al club i quan vaig arribar al club, doncs allà em vaig trobar amb l'Ivan Arredondo, que també feia atletisme perquè la seva germana ho feia. I a partir d'aquí doncs, he estat vinculat a aquest club doncs, això, des de que tinc 9 anys. I ara que tinc... No, 9 anys no, perdoneu. El club té 27 anys. I jo tindria uns 12, entre 10 i 11 anys, no ho recordo exactament ara, jo he de tirar de quan, des de quan em vaig fer la llicència, sí, a l'EBI, correcte.
Et faré il·lusió algun dia tornar a formar part de la junta directiva?
És una qüestió que no... És una qüestió que no descarto. Evidentment, mentre estigui la vessant de regidor, crec que no és bo i que, per tant, no em tocaria fer-ho, però és una vessant que m'ha agradat. També t'he de dir de totes formes que entre tornar a formar part de la junta o formar part de l'equip de monitors que entenen, em decantaria claríssimament primer per ser monitors, perquè vaig gaudir molt sent part de la junta, però on vaig gaudir realment del club, fins i tot molt més que quan era atleta, va ser els anys que vaig ser entrenador, que vaig ser monitor i que tinc uns records meravellosos d'aquells nens que vaig formar o que vaig participar també, conjuntament amb altres companys. I vull recordar i remarcar aquí perquè la Yolanda, la Pili Martínez i la Nabel van jugar un paper fonamental, conjuntament també amb la Maria Àngeles. I aquesta part, torno a dir, m'agradaria molt més que no fins i tot la de la Junta.
Ho tindrem en compte. Per curiositat, què va passar amb els Premis 10? El Rua va rebre el premi a la millor entitat i, si no estem equivocats, no s'han tornat a fer aquests premis, no?
Sí. Aquests van ser uns premis que van néixer en mal moment. Van néixer en mal moment perquè, si us recordeu, i faig una miqueta d'història, no? Nosaltres fèiem en la gala esportiva, que sempre fem a final d'any en el poliesportiu, allà es feien una sèrie de reconeixements. El que passa és que els reconeixements eren molt nombrosos i llavors vam veure que hi havia mèrits esportius més d'una rellevància més alta, no dic més importants, d'una rellevància més alta, que quedaven potser una miqueta diluïts, no? Llavors va néixer aquesta gala amb aquest objectiu. Perquè aquesta gala, que estava previst que fos bianual, en el seu començament estava previst que fos bianual, per què no es va tornar a fer? Doncs, malauradament, novament per un tema pressupostari. Llavors, van creure que és un tema que ens agrada i que està molt bé, però van creure que era més important mantenir la partida de les subvencions a les entitats, més en aquests moments que tenen dificultats econòmiques, que no gastar-nos els calés en aquesta gala, i van prioritzar mantenir això, doncs que els calés que hi ha d'esports, en lloc de gastar-los en fer una gala, aprofitar-los per donar subvencions a les entitats perquè estan limitades i tenen mancances.
Ja per anar acabant, amb què quedaries de la teva experiència com a regidor d'esports? Què destacaries per sobre de tot?
No és només de regidor d'esports, sinó que és la vessant de ser regidor, no? I al final et dona l'opció de poder participar d'una forma activa en el que és el creixement d'allò que t'envolta, no? Quan tu estàs en un club i vosaltres ho viviu, el que millor, la recompensa més gran és veure que aquests nens que has entrenat, que aquelles coses que has fet, que aquests programes que has iniciat doncs surten bé i surten endavant. Ser de regidor és això que et permet. És el mateix que estar en una junta directiva, però l'únic és que en lloc de parlar només d'atletisme, doncs uns dies parles d'atletisme, uns dies parles d'urbanisme, uns altres dies parles d'activitat econòmica, serveis socials, llavors toques una vessant molt més àmplia i això és el que més recomporta, no? El poder veure que estàs contribuint al benestar i al creixement d'altres persones. Evidentment, hi ha una part negativa que és que a vegades tot el que fas no agrada i, evidentment, també hi ha la part de la crítica, no? Però, bueno, això també passa quan estàs entrenant, que hi ha algun pare que no està d'acord amb com entrenes el seu fill, no? Però, bueno, és més la recompensa positiva que no la negativa.
Uh-huh. La cara al públic és que és inevitable. Bé, en fi, Xavier Peñarando, fins aquí hem arribat. Gràcies per venir. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, torno a dir, ho he dit al principi i ho reitero. Quan vulgueu estic a la vostra disposició i sobretot felicitar-vos, perquè aquest també és un petit pas més, perquè el club, però l'atletisme en general, que és un esport que a vegades costa que arribi la gent, doncs aquest és un petit pas més i és també important. Continuo endavant, us felicito, molta sort, molts èxits i res, ens tornarem a veure divendres a l'entrenament i diumenge a la següent cursa.
Doncs moltíssimes gràcies, també Peñarando, regidor d'Esports. Nosaltres anem a fer un petit descans de 4 minuts. Us deixem ara amb l'Stevie Ray Vaughan i el seu tema Crossfire, que espero que us agradi. De ben segur que els agradarà molt als següents convidats i en especial sé que a un d'ells. Fins ara mateix.
Night after night.
Acabem d'escoltar l'Steve Ray Vaughan i ja els tenim aquí, Ernest Armengol, Salva Criado, Matilde Blu. Bona tarda, Jous.
Bona tarda.
Molt bé. Us he de dir que l'Ernest i el Salva venen a presentar la seva banda Matilde Blu, que, com bé indica el seu nom, alguna relació té a veure amb el blues i, en definitiva, també amb el soul, amb el rock i el pop, principalment. I per sobre d'estils, simplement música i cançons tan ben fetes com aquesta que escoltem.
Ciérrame los ojos para sentir. Me abrocho los zapatos, habrá que andar. Entro hasta el fondo, me pierdo en ti. Buceo en tus detalles, rumbo al puerto de Dios.
Ens explicaran ara una miqueta qui són, d'on venen i més cosetes interessants. Abans de res, sapigueu que l'Ernest i el Salva no són nous. Per exemple, l'Ernest ve de la banda de rock Sol Lagarto, que va arribar fins i tot a tocar al Palau Sant Jordi, com a talonis del Fito i Fitipaldis. Sí, sí. I el Salva és professor de guitarra i, a més de tocar amb Matilde Blu, també té un altre projecte personal que es diu Gala Cortés. Bé, com us deia... Digue'm.
No, que l'esclavau.
Sí, no? Com deia, abans, avui però, venen a presentar a Matilde Blu. Jous, primer de tot, gràcies per venir amb nosaltres. Estem encantats de tenir-vos.
Gràcies a tu. Gràcies a tu per convidar-nos. Un plaer venir aquí a ensenyar-vos la nostra música.
Els oients no us ho he dit encara, però ens tocaran un tema en directe per acabar el programa on fire, a tope. Sí, sí. Jo sé que alguna vegada heu explicat la història en algun concert. No sé si es pot explicar aquí. Pensa que hi ha nens que ens escolten, potser. On neix la Matilde Blu?
No hi ha cap problema. No hi ha cap problema perquè és una història molt, molt edificant. No sé què vaig dir un dia en un concert. Segurament m'ho devia inventar. Avui l'havia begut més de compte. Matilde Blu és una lluitadora. És una dona que va néixer a Menorca a final del 1800, fruit d'una relació entre una menorquina, una dona que es buscava la vida com podia, i un mariner anglès, que durant l'ocupació anglesa, doncs bé, van tenir un afer curt però intens, i allà va néixer la Matilde. I aleshores aquesta dona va haver de buscar-se la vida des de ben petita per sortir-se'n endavant, i encara s'explica a ella la història de Matilde Blu quan es vol posar l'exemple d'algú que lluita, d'algú que tira endavant per si mateix i d'algú que va fer molt per les dones en general. Les dones encara han de seguir reivindicant un lloc en aquest món, i això és una cosa que no hauria de ser així. Matilde Blu lluita per la igualtat de tothom.
Perfecte, home. Ara què? Com teniu el tema? Vau fer uns quants bolos fa un temps, però a l'estiu vau parar i...
Sí.
Què teniu previst?
Sí, perquè el Salva em va abandonar. No, ai, no, no, no. Faig broma.
Estàs ocupat.
No, aviam, és una veritat igual que tòpic, que està molt xungo. La música, fer música pròpia avui en dia està molt difícil. I bé, vam arrencar el projecte amb moltes ganes, amb les mateixes que tenim ara, però el que passa que, bueno, pel camí hi ha hagut l'estiu també, a l'estiu sempre doncs, cadascú agafa una miqueta el seu camí, i estem esperant el moment oportú, és a dir, ningú ens apreta, ningú ens posa una pistola al cap per treure un disc o el que sigui, així que ho estem fent amb tota la calma, perquè la calma va acompanyada de carinyo, i el carinyo i la tendresa amb coses com la música és bàsic. Aleshores estem amb el procés de ara mateix, i no m'enrotllo més, perdó.
No, home, tranquil, parla.
Acabem el disc ara, estem a punt d'acabar el que serà el nostre primer disc, i no vull posar-li una data, perquè com que ja vaig dir que sortiria a l'octubre i ja no estem a l'octubre, ja ha passat, doncs això. Jo crec que a principis de l'any que ve tindrem nou disc i ja podrem començar a presentar la banda ja una miqueta en societat.
A poc a poc i bona lletra,
eh? Vamos despacio porque vamos lejos.
Ahí está, bona aquesta.
A veure, una coseta. No tanto, niña, a dos metros bajo tierra, el hombre que no supo volver. Això són temes de l'Ernest.
Sí.
Del nou disc que faràs,
sí,
que fareu.
Sí, que farem.
Però tu, Jou, ets català. Sí. Llavors, i fas les cançons en castellà. Albert, el tindràs content, tio.
A qui?
Albert, el ministre.
Vale, vale.
Per què això? Per què en català i no en castellà, doncs, no en català?
Doncs mira, a veure si t'ho resumeixo. A mi l'idioma me repampinfla. És a dir, jo sóc català, penso en català, i amb això ja t'ho dic tot, però no tinc cap inconvenient, tinc una sort brutal de ser bilingüe 100%, i aleshores, més enllà, quan vaig començar a escriure, més enllà d'una qüestió comercial, que també, en principi, doncs, bueno, optes a un mercat més gran, però ja et dic, jo tampoc he tingut mai unes expectatives de fer música per això. Jo faig música perquè la necessito fer, i ara amb Matilda fem música perquè és una necessitat, no és un objectiu de... En fi, tant de bo poguéssim dedicar-nos només a això, no? Però personalment no és un objectiu allò primordial. Aleshores, era més aviat una qüestió de que jo, escrivint en castellà, em sentia, quan vaig començar a escriure fa molts anys, em sentia una miqueta més còmode, perquè hi havia certes paraules en català, que era el meu idioma més natural, el matern, que em xirriaven una miqueta. No sé si m'explico o no, sí, però aleshores el castellà tenia un punt de distància, però prou proximitat com per sentir-me còmode escrivint en castellà. I, en fi, i encantat estic. No vol dir que tinc altres cançons escrites en català o que en el futur puguem escriure en català, en castellà o en anglès, i para de comptar, perquè ja no sabem més.
Fem el suahili.
Exacte. Ui, ojo que amb suahili.
A veure, una paraula va en suahili. T'he pillat,
Something elaborate. Ja està, no tens ni idea de lo que t'explica ara. Something elaborate.
Molt bé.
Algo en laberinto.
Ja sabeu que esteu al Running Rua, un programa esportiu, llavors he de ficar alguna pregunta que tingui a veure amb l'esport i l'atletisme.
Vinga.
Quantes hores d'assaig feu per preparar un bolo o una gira de concerts? Llavors, si parléssim en termes esportius, seria com si parléssim de quantes hores d'entrenament feu.
Uau.
Més o menys.
Bueno, això depèn, no? Depèn de com estigui el concert o no, però generalment pensa que si fas unes sessions de 4 hores d'assaig i fas dues a la setmana, 3, depèn, com sigui, si tens un concert que no tens preparat, potser has d'estar una setmana, 4 dies assajant, 4 hores potser, no? Llavors estem parlant de que són intenses.
Sí, va molt en funció del punt on es trobi la banda i també de les ganes que la gent tingui. Per exemple, amb Sol Lagarto, sí, és veritat, ho saps. Sí. Per exemple, amb Sol Lagarto érem una banda que, independentment de que tinguéssim bolos o no, nosaltres assajàvem 2 cops per setmana. Per si això ho escolta el Ramon o algú altre, jo només anava un, vale? Sí, és veritat, ho accepto. Que si no després diran, ah, cabron, no hi vas nunca. Bueno. Bueno, en fi, no, però que hi ha bandes que tenen una dinàmica més d'assajos independentment dels bolos. El que passa que les bandes que... I aleshores després et permet no haver d'assajar tan intensivament pels bolos perquè ja ho portes treballat durant l'any, no? A mi personalment m'agrada anar assajant amb regularitat. Per exemple, amb Matilda estem intentant trobar com a mínim un cop a la setmana. Clar, també estem parlant de que ja tenim una edat, de que tothom té coses, té altres coses, de que això no és la nostra feina, aleshores doncs, hem de buscar forats. Però com a mínim això, com a mínim 4 horetes a la setmana.
Jo igualment us he de dir que els he escoltat abans d'entrar en directe i m'han dit, fa no sé quan que no toquem, i han fet una a la primera brutal, que m'han fet a mi ja l'assaig, jo ja el sé.
No, m'he aprofitat per assajar una mica perquè feia dies perquè és el que et deia, estem en un moment d'impàs, estàvem recarregant piles per ara tornar a llançar-nos al ruedo. Feia des de l'agost que no ens veiem amb una guitarra a les mans, el Salva i jo. Així que hem dit, escolta, hem de cantar una cançó, doncs potser que la practiquem una mica.
Això va ella, això ho té ella.
Nois,
a tu no et feia falta, no?
Una profunda, compte, Què és per vosaltres, o millor dit, què significa per vosaltres fer música?
Uau, per mi és una teràpia. No hi ha més. És una manera de... És una manera de poder... explicar coses que no puc d'una altra manera pel meu caràcter o pel que sigui, no? És una teràpia, em cura i em salva de la vida, no? De la rutina, de preocupacions, no? En el meu cas, jo que tinc un esperit una mica irresponsable, no? I d'infant, al final, per mi és un joc interminable, no? Que mai s'acaba i sempre va creixent, no? Per mi això és fer música.
I tu, Jou?
Jo m'he quedat acollonit amb l'oquet del Salva, no tinc paraules. No, no.
Millor callar, no?
La veritat és que, no, és veritat que el primer que ha dit, sense pensar-ho, sense ser pretès, però és una teràpia realment, realment fer música. O sigui, jo la satisfacció més gran, jo et dic, mira, jo no tinc, és que no sé, és una història difícil d'explicar, però jo no tinc ni idea de música. O sigui, jo no he estudiat música. Saps, aquesta mena de cosa innata que bueno, quan de sobte fas una cançó, sense posar si és bona o és dolenta, és igual, no? Una cosa que neix de tu i no saps d'on ha sortit, i en el moment en què l'has acabat, dius, hòstia, quina, tens un punt, tens una satisfacció i un agraïment a no saps ni a qui ni a què. Mm-hmm. Jo sóc ateu, per exemple, no? Si no, podria atribuir-ho a Déu, però com que no hi crec, no puc atribuir-ho a Déu, no sé a què, no? Dir, hòstia, d'on ha sortit això? Aleshores, això, la satisfacció interna que sents és molt bèstia. No sé, per mi és això, per mi realment és el punt de satisfacció més gran, és composar una cançó. És a la meva vida, eh? És el clímax.
I tant. A més, hi ha un detall molt curiós, que just després de composar-la, quan ja està acabada, ja tens totes les parts, no? Després la mires i és un element que és extern a tu. És com una personeta, no? No sé,
és veritat, és veritat. No, no, pren vida, és veritat.
Ja no penses, sí, en una cosa que has fet tu, penses en la cançó com una cosa que està allà. Ella és això, no? I fa aquests acords, hi ha algun curiós.
No t'has passat mai que a vegades dius, i on estava això fa mitja hora?
Sí.
D'on estava? És veritat?
Bueno, sí, sí.
A mi em passa a vegades que hi ha una cançó que de sobte ja hi és, i dius, i on estava fins ara? Perquè los niños están 9 meses aquí dentro, però les canciones, ¿dónde están?
Us puc explicar una anècdota?
Sí,
guai,
i tant.
Hi havia, no me'n recordo el nom de l'escriptora, però explicava que quan li venien els poemes, li venien per uns arbres, no? Vivia una granja i venia el vent, i li venia com tot el text del poema, li arribava, llavors ella... Quan ho sentia, no? Arriba, anava corrents a casa i havia de pujar moltes escales i agafava un paper i un boli, no?, per escriure-ho. Però, clar, a vegades aquest text havia passat i no li havia donat temps a escriure-ho. Altres vegades no, i l'enxampava i llavors tenia el poema, no?
Maca. Maca.
Coses bé, de la creativitat.
Sí. Nois, us hem de deixar ja perquè ja portem una estoneta.
Encantats.
I se'ns acaba el temps. Doncs així acabarem, Ernest Armengol i Salva Criado, Matilda Blu.
Deixa'm que et digui només el Facebook de Matilda, ja que fem una mica de promo, facebook.com/matildaoficial. Si algú li ve de gust escoltar les nostres cançonetes que anirem penjant, el vídeo d'aquesta gravació el penjarem allà també. En fi, les notícies que puguin anar sortint al respecte de la banda, facebook.com/matildaoficial.
Doncs ja sabeu, Matilda Blu, al Facebook, a tot arreu. Bé, doncs us deixem que us prepareu i mentrestant recordem als oients que ens podeu trobar a tot arreu, com els Matilda. Via Facebook i Twitter si ens busqueu amb el nom de Running Roa, i si us feu seguidors estareu al dia de tot el que us anem explicant, el que anem penjant, com es fa el programa, posem fotos, vídeos, etc. Dir-vos també que si teniu preguntes, queixes o suggerències ho podeu fer des d'allà mateix o bé enviant-nos un correu a ruaradio@gmail.com. Tinc més coses encara. Passeu-vos per la web del RUA, www.ripolletua.com. Allà trobareu moltíssima informació relacionada amb el club, cròniques de les competicions, àlbums de fotos, horaris, en fi, de tot. Encara més, horari d'atenció al públic. Recordo, estem a les instal·lacions situades al PAME de Ripollet i us esperem els dilluns, dimecres i divendres de 7 a 9 de la tarda. I finalment, recordar-vos a tots que aquest mateix programa el podreu escoltar en redifusió aquest proper diumenge 15 de desembre a les 6 de la tarda o bé des de la ràdio La Carta de la web www.ripolletradio.cat. Dit això, us donem de nou les gràcies per acompanyar-nos, de debò que estem molt agraïts de la bona acollida que ha tingut aquest espai, i nosaltres tornem al proper 12 de febrer, al gener descansem, de 8 a 9 de la tarda, com sempre, amb més competicions per comentar, i tindrem com a convidat de luxe el psicòleg del CAR de Sant Cugat, Pep Marí. Ara sí, us deixem amb la música en directe de l'Ernest Armengol i el Salva Criado, veu i guitarres de Matilda Blu. Salut, Running Rua, i fins al 2014.
Pasado, vuelvo a mí, a lugares que se fueron ya, que quedaron tan atrás. Busco aquí las raíces de un mar donde pueda respirar. Despejar los reflejos de este sol que me ciega. Ojos que se van, almas que mudecen al mirar. Me ahogué con esta vida que te pisa y no perdona ni al que viene ni a los que van. Hoy quiero volver a aquel lugar, a aquel rincón sin dueño. Quiero esconder mi soledad en sus cajones llenos, llenos de ese olor, llenos de voz, todo revuelto, y abrazar el aire como ayer, ganando tiempo al miedo. Cuesta andar perseguido por la oscuridad del camino, escuchar los latidos, resistir las caricias de la tentación que desvía tu mirada hacia atrás. Oh, oh, oh. Me ahogué con esta vida que te pisa y te vigila cada paso. No te vayas a equivocar. Me ahogué de la locura y de la prisa, ni al que habla, ni al que quiere escuchar. Hoy quiero volver a aquel lugar, a aquel rincón sin dueño. Quiero esconder mi soledad en sus cajones llenos, llenos de ese olor, llenos de voz, todo revuelto, y abrazar el aire como ayer, ganando tiempo. Abrazar el aire como ayer, ganando tiempo al miedo.